bon dia.
Escolti, li puc fer una pregunta molt poc seriosa i gairebé personal?
I tant.
És que l'he trucat...
Espero que pugui, contestar-la, eh?
Sí, home, sí. És que l'he trucat i mentre sonava el telèfon sonava el Despacito.
Ah, això és un problema, el meu fill em va posar aquesta cançó i ara ja no sé com treure-la, no sé, haig d'investigar.
No, escolti, no passa res, eh? Vull dir, jo crec que juntament amb Els Segadors és la cançó que va sonar més durant l'any passat en aquest país, per tant, escolti, era una o l'altra i el Despacito, si més no, és més animada.
Sí, molt bé.
Escolti, volem parlar amb vostè, perquè ahir parlàvem amb el grup d'acció local pesquera de la Costa Brava i una de les coses a les que fèiem referència era també aquests nous mètodes, aquestes noves portes implementades als vaixells de pesca per no afectar tant el fons marí, i això ens va portar a pensar una mica pensar en aspectes, per exemple, com el canvi climàtic, del qual llegíem ara fa uns mesos, el juliol de l'any passat, publicàvem nosaltres una notícia que explicava que l'augment de la temperatura del mar amenaça les colònies de gorgònia vermella. I d'entrada li he de preguntar què és la gorgònia vermella.
Bueno, la gorgònia vermella és un invertebrat, és un animal que viu fix en els fons i que viu a partir d'extendre el que nosaltres anomenem els pòlips, que són una mena de tentacles que exposen els corrents d'aigua i agafen l'aliment que transporta l'aigua i viuen d'aquesta manera. Formen les gorgònies vermelles i altres espècies de gorgònies, formen autèntics boscos submarins, però en lloc de ser plantes, com tenim en els ecosistemes terrestres, són boscos d'animals, en aquest cas.
Val. Vostè fa una conferència aquest vespre a la Biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu de Guíxols. Quin és el tema sobre el qual girarà aquesta conferència?
De fet, el que exposarem a la xerrada, a la presentació d'aquesta tarda, serà quines són les evidències que tenim del canvi climàtic a la Costa Brava i amb una visió també una mica més general del que sabem de la Mediterrània, quins són els canvis que esperem per les properes dècades i com això està afectant ara mateix ja, està afectant els ecosistemes marins.
Escolti, i fàcil, allò, no sé si es pot fer una versió resumida, però com que hem llegit moltes notícies que presenten un panorama apocalíptic, especialment en una zona com la nostra, que està tocada al mar, lògicament, canvis que parlen d'augments de nivell del mar que podrien arribar a fer desaparèixer, línies litorals senceres, què hem d'esperar d'aquest canvi climàtic i quant temps tenim per preparar-nos?
Bé, de temps s'està acabant. Aquest panell d'experts en canvi climàtic ja fa temps que està cridant a l'acció, a passar a fer realment el canvi d'hàbits de la nostra societat per intentar disminuir els efectes que ja estem observant. Per exemple, aquí a la Mediterrània i concretament a la Costa Brava, ja durant gràcies a la feina d'en Josep Pasqual, que suposo que tots coneixeu per aquí a l'Empordà, que és el topògraf de l'Estartit, que des de fa més de 40 anys està prenent mesures a la costa davant de les Medes.
Sí.
Doncs gràcies a aquesta sèrie de dades sabem que la temperatura de l'aigua de mar ha augmentat a més de mig grau en els darrers 40 anys. Això pot semblar poc, però en termes de mitjanes al llarg de tant temps és una quantitat, un augment de temperatura molt important. De fet, és més important que la mitjana del que sabem per el que és la Mediterrània, que seria 0,3 graus, i molt més que la mitjana de tots els oceans.
És a dir, a la Costa Brava o a la zona de l'Estartit, millor dit, la temperatura ha pujat més que la mitjana del mar Mediterrani.
Que la mitjana del mar Mediterrani, i com que la Mediterrània és un mar tancat, perquè sabem que només té l'entrada per l'estret de Gibraltar i una mica pel canal de Suez, però bueno, bàsicament és el canal, es pot considerar un model a petita escala del que serien els oceans, i per això és tan interessant estudiar la Mediterrània pel canvi climàtic, perquè estudiant la Mediterrània tindrem una idea del que pot passar en la resta d'oceans. Com també les mesures que puguem prendre per per millorar la situació, diguem, també es poden servir de model per ajudar a la conservació de la resta dels oceans.
Sol dir, dèiem, aquesta pujada de temperatura amenaça aquestes colònies de gorgònia. Hi haurà gent que estigui escoltant la ràdio que digui a mi m'importa la gorgònia.
Evidentment, molta gent que gaudeix del mar veu que continuen havent-hi onades i que el mar continua sent blau, però a sota de la superfície estan passant coses molt, molt serioses.
Per això li pregunto, com conscienciem a la gent que aquest mig grau del qual parlava fa un moment d'augment de la temperatura a la llarga pot ser molt perjudicial per les persones?
Doncs que la salut dels oceans estigui amenaçada, al final acabarà afectant la nostra societat. És a dir, per exemple, estan havent canvis, el canvi en els paisatges submarins, el canvi en les comunitats submarines està afectant a la biologia de certes espècies, per exemple, que nosaltres estem pescant. Si es destrueixen aquests hàbitats, no podran viure aquestes espècies de les quals nosaltres ens alimentem. Si es degrada la condició de les aigües de la Mediterrània, poden haver-hi blooms d'algues que poden afectar la salut de les persones, com ha passat que hi ha hagut tancament de platges a la Mediterrània, per exemple, perquè hi ha unes algues microscòpiques que es poden desenvolupar i poden causar problemes a la salut de les persones. Uh-huh. El canvi, l'augment de les meduses que pot pertorbar la indústria del turisme de platja, per exemple, també és una de les afectacions que pot estar vehiculada pel canvi climàtic. No només pel canvi climàtic, perquè hi ha les activitats de l'home han estat afectant de diferent manera als ecosistemes, però el canvi climàtic ha sigut la darrera i la més global d'aquestes tipus d'afectacions.
Ja, dèiem, quant temps ens queda? I vostè ja ha dit, ja estem al final tocant el deadline, i l'altra pregunta és, què podem fer nosaltres? Ja sabem que totes aquestes cimeres mundials que es fan pel canvi climàtic, ja sabem que, vaja, diuen, no? Reducció de no sé quantes tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera pel 2050, per dir alguna cosa. Què podem fer nosaltres en una zona petita com la nostra per contribuir-hi?
Abans que contestar-vos això, us diré que en aquestes cimeres que acabes de comentar s'està dient que s'ha d'intentar arribar en els darrers acords que van haver-hi de les conferències del clima. Es va comentar que no es podia passar d'un grau i mig de l'augment de temperatura, que aquesta era a nivell global, no? Aquesta era la temperatura màxima que podien fer arribar per poder tenir alguna oportunitat. Doncs bé, a la Mediterrània actualment ja estem a 1,4 graus d'augment de la temperatura.
Ah, perfecte. Molt alentador.
Sí. I què podem fer? Doncs, evidentment, una de les principals coses que podem fer, per mi, ara és que la gent es conscienciï que realment això és un problema, perquè això s'està donant, per exemple, el tema de l'augment dels períodes de sequera, que aquest any estem vivint, sí. L'augment de les onades de calor, que n'hem viscut unes quantes. Recordo, per exemple, que fa uns quants anys, el 2003, va haver una onada de calor que va causar unes mortalitats a la població humana molt, molt important. Vull dir, són coses que ens hem de tenir clar que això està passant. Si no ens conscienciem tots i cadascú comença a fer accions per reduir l'augment o les probabilitats de que aquest canvi climàtic acabi passant, tindrem un problema. I això va des de accions petites, com per exemple hi ha un investigador, un personatge de la BBC que ha fet aquests reportatges de natura tan interessants, que és el David Attenborough, que va dir, per exemple, hem de reduir l'ús dels plàstics, perquè l'ús dels plàstics genera també tota una indústria, doncs anem a reduir l'ús dels plàstics. Ell va decidir que ja no beuria més aigua amb ampolles de plàstic. Si cadascú de nosaltres, no vol dir que no puguem utilitzar-la, perquè en algunes ocasions es pot utilitzar, però si reduïm això, ja estarem aportant la nostra part. I això va des dels individus fins als diferents organitzacions, les administracions, les empreses, i si tots hi ens conscienciem, podrem arribar a millorar la situació.
De fet, ja vostè parlava
continuar amb aquesta línia, anem realment a un problema molt seriós per la nostra societat, per la subsistència de la nostra societat.
Dic, vostè parlava fa un moment de períodes de sequera més llargs, però vaja, a ningú se li escapa que fenòmens meteorològics més extrems, com l'aparició d'alguns tornados o esclafits, com per exemple el que va haver-hi a l'Alt Empordà fa 15 dies, són, segons tot apunta, són una conseqüència directa d'aquest canvi climàtic.
Sí, bueno, totes aquestes coses que no havíem observat doncs, es poden relacionar amb els canvis que estan produint-se en el funcionament del sistema climàtic. No? En Jepa també, en Josep Pasqual, té una sèrie molt bona de dades sobre l'augment de temporals de mar. O sigui, tenim períodes molt més calmes, però després els temporals de mar són molt més
virulents.
Sí.
Senyor Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, vaja, espero que vagi molt bé la conferència d'avui.
Sí, us invito tots a venir, si teniu la possibilitat.
Jo li anava a dir, espero sincerament que sigui una conferència que estigui plena de gent, perquè sovint em fa la sensació, la trista sensació, que aquest tipus de coses ens interessen més aviat poc, i sí. totes aquestes notícies que són certament apocalíptiques i que moltes vegades no els hi fem molt cas perquè ens queden com lluny, a vegades em sembla que no els hi parem l'atenció que requeriria. Per tant, escolti, sincerament, li desitjo que tingui un gran èxit de públic aquesta nit a la seva conferència. Escolti, i si més no, abans de començar, posi'ls el Despacito, que s'animaran.
El Despacito, bueno, això podria ser una bona estratègia perquè la gent entrés a la sala.
Exacte.
Ja ho provaré, ja ho proposaré.
Senyor Garrabou, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies.